La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Diu de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Carrevolta. Vamos a abrir esta edición con un llamamiento a la ciudadanía para oponerse a las numerosas leyes que el Partido Popular y Vox quieren aprobar en la Comunidad Valenciana sin debate previo y de manera urgente. Buenas tardes, Adelí Martínez.
Hola, Enrique. Tot govern de tall autoritari on participa l'ultradreta té obsessió per controlar sis ítems: l'educació de la infància, la llengua de la seva població, la memòria del seu país, la comunicació i la propaganda, la impunitat dels seus líders corruptes i l'opacitat dels seus tripijocs. Denunciem i convoquem a la societat civil a oposar-se a la bateria de lleis que PP i Vox volen aprovar a les Corts per via d'urgència i totes al mateix temps per evitar el debat i control de la ciutadania. Parlem de la llei d'educació per fer desaparèixer el valencià i afavorir les escoles concertades i religioses, la llei de desmemòria democràtica per oblidar els crims del franquisme, la llei d'apunt per controlar-la políticament, la llei de l'agència antifrau per a la impunitat de la corrupció i la llei d'incompatibilitats perquè els càrrecs del govern seguisquen fent negoci amb les seues empreses. Bona vesprada, edició del Leu de Santa Teresa del divendres 5 de març de 2024. La part central del programa en esta ocasió estarà protagonitzada per la secció Estelles Coral que conduirà el company Pau Sanchis. Seguidament vos oferirem la secció cultural i musical Roja al calendari per acabar amb la programació i els tallers que trobareu a Car Revolta. Comencem, doncs, el programa Estelles Coral, secció dedicada al centenari del poeta, i que coordina Josep Martínez. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Adelí. Sí, com ja s'ha avançat, avui emetrem un nou capítol d'Estelles Coral. En aquesta ocasió, el company Pau Sanchis entrevistarà l'escriptor, traductor i editor Jaume C. Pons a l'Horda.
Bon dia, Jaume. Gràcies per rebre'ns i benvingut a Estelles Coral. Comencem pel principi. Què va suposar per a tu la descoberta de Vicent Andrés Estellés i qui te'l va descobrir?
Ho he dit moltes vegades i m'imagino que per aquesta qüestió m'estàs fent aquesta pregunta, però va ser en Margalida Pons, quan vaig començar Filologia Anglesa, que vaig tenir una assignatura de literatura comparada com a optativa, i per mi la descoberta d'en Estellés, gràcies a la Margalida, va ser epifànica, perquè jo en aquell moment en què vaig descobrir aquest poeta vaig dir: vull escriure com ell. Per tant, jo, si sóc poeta, és gràcies a Estellers. Per tant, és fundacional. És un descobriment que a mi me permet ser el que jo vull realment ser. I a partir de, sobretot, del Llibre de Meravelles i dels poemes que hi va escriure, amb aquesta fusió entre grisor, hiperrealisme, sensualitat, odiositat, que a mi me va fer ser poeta. Per tant, per mi, Estellers és fundacional perquè gràcies a Estellers jo sóc poeta.
Per situar-nos una miqueta, de quants anys tenies?
Estem parlant que jo tenia 17 anys, perquè jo fa 10 anys al novembre. Per tant, jo vaig començar a la universitat l'any 2002 i va ser això, devia ser el setembre o l'octubre del 2002 i va ser quan la Margalida Pons, l'assignatura optativa, que a més era una optativa que fèiem totes les de filologia anglesa, catalana i hispànica, o sigui que era molta gent a classe, i mos va dur dos poemes, un d'en Estellers i un d'en Brossa, i va ser una classe magistral, com se sol dir. I gràcies a això, quan jo tenia 17 anys, vaig decidir ser poeta.
Tenies 17 anys, continuem cronològicament. Més o menys, val?
Sí.
El col·lectiu Pel Capell, del qual formaves part, pocs anys després de la universitat, no sé si contemporàniament, va dedicar monogràfics a uns quants poetes. Maria Mercè Marçal, Blai Bonet, Miquel Bauçà, Francesc Garriga i també Vicent Andrés Estellers. Què preteníeu com a col·lectiu reivindicant, entre altres, Estellers?
Una precisió, jo vaig descobrir Pel Capell com a lector, perquè jo vaig veure que el col·lectiu ja estava fet, hi havia en Pau Badell, en Joan Tomàs Martínez Grimalt, en Joan Fullana, en Glòria Julià, en Pau Castanyer, en Toni Calenté i molta altra gent, i jo els vaig descobrir com a lector, això per començar. I a mi me va flipar molt el fet que fossin un col·lectiu que defensés un autor que encara no era canònic de la literatura catalana, per tant se l'havia de reivindicar, i que al mateix temps aprofitessin per tal de parlar de poemes seus i de poemes de la seva generació, que tenien molt difícil accés en el seu moment. Ara les coses han canviat molt i persones que publiquen el seu primer llibre guanyen premis molt importants, però en el seu moment ho tenien molt complicat per publicar. Per tant, a mi me va flipar bastant. Ja a posteriori me vaig incorporar en el col·lectiu, vaig formar part de Pel Capell en les revistes i a més varen fer l'antologia Pedra Foguera, una antologia de poesia jove catalana dels països catalans de menors de 30 anys, i per tant formava part d'una reivindicació. I quan hi va haver la necessitat de dir hem de reivindicar en Estellers, era fonamental. O sigui, ara és evident que en Estellers és fonamental, però és que estem parlant de fa 20 anys que no era tan evident. Per tant, vaig estar molt content, vaig participar en un poema que jo considero que era molt estellacià, per altra banda, i per tant és fantàstic. I el que jo crec que s'ha de fer és, per escriure, el que sempre he dit als meus alumnes, o sigui, llegir molt. I per mi llegir molt en Estellers va ser fonamental perquè a mi m'ajudés a escriure.
De fet, més enllà de la lectura i de l'impuls, nosaltres hem buscat una miqueta entre els teus papers quina connexió hi havia amb l'Estellers. I, per exemple, hem trobat uns versos del Poder i la Fortor, un llibre escrit a sis mans, amb Pau Badell i amb Joan Tomàs Martínez, que també eren companys del col·lectiu Pel Capell, en què versioneu el poema dels Samanys amb uns versos sobre la corrupció. I m'agradaria que comentares aquest moment del Poder i la Fortor.
És un moment molt especial. El Poder i la Fortor és un llibre escrit a sis mans amb 33 regles, o sigui, normes que mos vàrem imposar, i una d'elles és dir que tot ho vàrem escriure tots, cosa que també, per altra banda, és veritat. El fet fonamental per mi és aquest, vull dir, que en Estellers ha permeat la cultura, i com que l'ha permeada d'una manera absoluta, com que mos sabíem gairebé el poema dels amants de memòria, ja sigui per cançons, per recitacions, per vídeos, pel que sigui, que un determinat moment vàrem veure que dintre del Poder i la Fortor, que és aquesta crònica de la neocolonització de Mallorca, vam dir, ostres, aquí encaixa perfectament, però si canviem els termes bàsics en lloc de matoris que siguin corruptoris, és que és una puta meravella. I de fet, cada vegada que recitam aquest tros, perquè és un dels tros que recitam sempre o en Pau, o en Joan o jo, funciona la meravella. Funciona la meravella perquè és un referent compartit. És per nosaltres fundacional com a autor, però per les persones que escolten és fundacional com a escoltadors, perquè l'identifiquen immediatament. I per tant, canviem els termes relacionats amb escardar, esboixar, esfollar, per tal de corrompre. I era una crítica que tenien contra el PP i contra Vox. Partits polítics que mos pensàvem que haurien d'anar a la baixa per la intel·ligència de la gent, i per una cosa o l'altra resulta que amb els anys cada vegada han ocupat més poda. I jo m'atreviria a dir que el Poder i la Fortor, precisament per això, és un llibre que encara el podem continuar recitant per això, per criticar aquests partits d'ultradreta, feixistes, que han arribat al poder amb el pèndol de Foucault, que és molt cruel, perquè el que vàrem criticar l'any 2009, per desgràcia, encara és absolutament vigent. Pot ser més vigent que mai.
Ara et demanem exercicis de mallorquí i que parlem de la relació d'Estellers amb l'illa de Mallorca, que sabem que va ser molt estreta, ens agradaria que fos tu qui ens explicares quines connexions n'hi ha entre l'Estellers poeta i l'Illa.
Per exemple, hi ha uns quants poemes dedicats a en Llompart, a en Josep Maria Llompart, i sabem que són aquestes cartes versades que són molt interessants. Per altra banda, hi ha una afinitat estètica i ètica, fins i tot m'atreviria a afirmar amb en Blai Bonet, en la qual cosa són persones que comencen contra el cànon i acaben sent incorporades al cànon per la qualitat dels seus textos, però al mateix temps per aquest fet de ser pancatalanitat. I a mi me sap molt de greu haver d'estar dient coses que al meu entendre són evidents, però en Joan Fuster ja va parlar de països catalans. Però és que sembla que cada vegada costa més parlar d'aquesta cosa. I jo crec que hi ha autors com en Joan Fuster, com en Vicent Andrés Estillers, com en Blai Bonet, que creen a partir d'aquesta concepció de pancatalanitat, de països catalans. Per tant, la concepció d'en Estellers i la seva relació amb Mallorca és molt important. Des de la perifèria, des del País Valencià i des de les Illes Balears, han fet molta feina a partir de l'autenticitat lingüística, a partir de la genuïnitat i singularitat creativa, i a partir del fet de no pertanyen a segles de poder, que això ha alimentat els nuclis de poder del Principat. I per tant, en Estellets, la relació que té en Mallorca i en les Illes Balears és d'igual a igual, perquè clar, formen part d'una perifèria que no mos acaben de reconèixer amb tota la seva integració nacional. I per tant, en Estellets evidentment va tenir molt bona relació amb en Llompart, que també li va publicar un llibre moll, i amb altres creadors de les illes, precisament a partir d'aquest fet. I s'ha de tenir molt en compte, vull dir, aquesta concessió a països catalans, i a més feta des de la perifèria. I això, fa uns anys, m'atreviria a dir que a principis del segle XXI era molt comú, però a partir del moment en què el Principat de Catalunya comença a fer el procés per tal de fer-se independent, i amb tot el tema de referèndum i tot plegat, que Catalunya va per lliure i mos ha abandonat i mos ha negligit les cultures perifèriques, i políticament des d'aleshores encara estem al marge, perquè com bé sabem a l'estat espanyol, si divideixes guanyaràs, i és el que estan aconseguint. Per tant, Estellers per mi és fonamental també en aquest aspecte, perquè és un autor des de la perifèria que no només integra el cànon sinó que el conforma, i això se pot veure amb les irradiacions que ha generat i el seu paper absolutament imprescindible en la literatura catalana del segle XX.
I a més, després d'haver acabat la seva obra, d'haver-se'n anat massa aviat, perquè ens Estellers, ara celebrem el seu centenari, perquè sí, ja fa molts anys que se'n va anar, a Mallorca, a banda, ha tingut alguns grans defensors, tots per l'altre de Margarida Pons, i jo ara penso també en Toni Artigues, que em sembla que va ser també una persona important en la recepció d'Estellers a l'Illa, no?
Sí, sí, sí. Però és que en Toni Artigues no només va ser important per en Estellers, que ho va ser molt, perquè en Toni Artigues va ser un dels primers que va reconèixer el pes indiscutible en Estellers, a la literatura catalana, però també d'en Brossa, perquè en Brossa fins i tot dintre del sistema del Principat va costar molt que permés els nuclis de poder. En el final ara mateix és absolutament indiscutible. Ara ja s'està qüestionant el paper d'en Brossa. Els papers dels més joves, vull dir, els que tenen 20 anys ara, és que estan cansats d'en Brossa, perquè fins i tot l'han vist a l'institut, i per ells ja és un referent no a partir del qual s'ha de construir, sinó contra el qual s'ha de lluitar. I això ja és un tema que en podem parlar un altre dia. El que és important és defensar ara mateix, com tu molt bé has dit, defensar el paper d'en Antoni Artigues com a persona superconscient de lo que se fa a tots els països catalans, de defensar el que s'estava fent en un nivell global de literatura catalana, i va ser s'incorporador a la nostra cultura i en el nostre entorn immediat d'en Joan Brossa, d'en Vicent Andrés Estellers o d'en Josep Palau i Fabra, o fins i tot d'en Blai Bonet. Estava ja a Santanyí i ningú no el fa gaire cas. És vera que és increïble i imprescindible que tinguem en compte referents i baules que són aquestes persones que mos ajuden a generar lligams en tots els països catalans, i en Antoni Artigues va ser un d'aquests.
Antoni Artigues era dels que contribuïa a que la rosa circulara.
Sí.
Ara escoltarem precisament La rosa de paper, un poema de Vicent Andrés Estellers, musicat i interpretat per Josep Vicent Tallada.
Ella tenia una rosa, una rosa de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. Ella volia una rosa i un dia se la va fer, Ella tenía una rosa de papel. Pasaré ni ver ni estío, la primavera también pasa la tardor, días de pluja y de vent. Y ella tenía la rosa, una rosa de papel. Va morir qualsevol dia i l'enterrarem després. Pel carrer on vivia, però en el poble on visqué, les mans del poble es passaven una rosa de paper.
José Martí, poeta cubà d'orígens valencians, a qui Estellés dedica el poema de la rosa de paper, era un gran admirador de Walt Whitman. Whitman, a qui tu has traduït, és un autor que connecta amb Estellés, sobretot en la concepció del mural del País Valencià. M'agradaria que ens parlares d'aquesta connexió entre Estellés i Whitman.
De fet, és molt curiós perquè jo quan vaig traduir un Walt Whitman ho vaig fer no mallorquinament, que això a vegades se m'ha fet la pregunta, per què no l'has traduït des del mallorquí? I no perquè ho digués mallorquí, al contrari, jo som mallorquí i evidentment jo faig servir la meva varietat dialectal sempre que puc, en poesia, en narrativa, però d'aquesta manera que en Walt Whitman va intentar integrar tots els dialectes de la cultura nord-americana, que això se veu en tots els seus poemes, jo vaig fer el mateix quan vaig fer la traducció. Per tant, hi ha poemes que estan traduïts a la mallorquina, hi ha poemes que estan traduïts a la valenciana i aquests poemes a la valenciana sempre ressonen en Vicent Andrés Estellés, a l'occitana, a la principatina, etc. Per tant, tu me demanes de la connexió d'en Walt Whitman amb en Vicent Andrés Estellés i això és una cosa que, per exemple, en Lluís Roda també ha comentat en qualcun dels seus textos i els seus escrits i és molt interessant. Allà es dubte de saber si en Estellés va llegir directament en Walt Whitman o va passar pel filtre d'en Pablo Neruda, que va ser un gran lector d'en Walt Whitman. Jo estic absolutament convençut que en Estellés, que era superintel·ligent i superlector, va llegir en Walt Whitman i, per tant, ell va sobreveure el concepte d'integració nacional de lo que va aconseguir en Walt Whitman en ses fulles d'herba. La manera com Estellés incorpora el mestratge d'en Walt Whitman a la manera del País Valencià es fent el gran mural. I el gran mural que significa? Doncs donava-ho a tothom, que és el que va fer en Walt Whitman. Ho va fer a partir d'estrencament que va significar la guerra civil entre el nord i el sud, que semblava que havien d'acabar desembocant en la constitució de dos països diferents, però no va ser així. I el mateix fan Estellés, però no només amb el mural, sinó també en tota la seva poesia, d'un projecte d'integració nacional supranacional, que són els països catalans. Per tant, hi ha dos fets fonamentals que comparteixen en Whitman i en Estellés, que és un sentiment d'identitat i, sobretot, una exaltació vital. I en aquesta connexió és absolutament indissociable. I a més això se pot veure sobretot en el llibre de meravelles, perquè després de la guerra civil, durant el franquisme, que en Estellés faci un llibre de meravelles, significa el mateix, un llibre de meravelles al País Valencià, a la cultura catalana, que unes fulles d'herba a la cultura nord-americana després de la guerra civil. Per tant, per mi són dos conceptes molt semblants que tenen aquestes convergències i que a més fa que dialoguin d'una manera molt viva.
I de Whitman a un altre referent teu, molt immediat, perquè acabes de publicar un llibre sobre la seva obra i la seva influència a la cultura catalana, estem parlant de Pasolini, el teu últim llibre, Les cendres de Pasolini, hi apareix també Estellés en aquesta repassada a la influència de Pasolini en la cultura catalana. És difícil veure una influència directa, però sí que és cert que Estellés i Pasolini són coetanis. El que sí que hi veiem segur són coincidències, maneres de fer semblants. M'agradaria saber com ho veus tu.
D'aquesta manera que veig moltes connexions amb en Whitman i en Estellés, que a vegades m'ha plantejat que pot ser estic molt malalt i veig connexions allà on no existeixen. A vegades m'ho planteig. Pasolini ho veig tan semblant. Per començar, venim d'un temps de postguerra. Per tant, hi ha molta misèria. Això se veu amb els carrers, amb aquests carrers que mos descriuen Estellés, aquests carrers de les novel·les d'en Pasolini. Però al mateix temps una necessitat de crear un llegendari propi, una mitologia. I això ho fan tots dos. I a més tots dos enllacen en Pasolini i en Estellés allà mateix que en la tradició grecollatina. La tenen absolutament incorporada per les lectures que han fet, per la tradició que tenen, pels estudis que han duit a terme. Tots arriben en es mite a partir de la misèria. Això se pot veure en les pel·lícules d'en Pasolini, per exemple, Acatone, però Acatone filmat és el mateix que el llibre de meravelles escrit. O sigui, convertir una cosa quotidiana, de carrer, odiosa, tremenda, patètica, miserable, per convertir-la en un element que transcendeixi la realitat humana, que és el que fan Pasolini i el que fan els tallers. I per tant, per mi la connexió és absolutament inqüestionable. Varen crear en el mateix moment? Sí. Varen coincidir? Sí. Venien de dos moments dintre del marc europeu, que veníem de la Segona Guerra Mundial a Itàlia i de la Guerra Civil Espanyola, que en conseqüències diferents, perquè Itàlia en teoria se va instaurar la democràcia i Espanya se va perpetuar el franquisme fins al 75, molt diferents. Per tant, Nestallés és encara més rebel que en Pasolini, perquè el que fa en Pasolini formava part de la tradició i del moment, però Nestallés se va rebel·lar contra la situació inquisitorial en la qual estava. Per tant, tots dos escriuen, creen d'aquesta manera, però dintre d'un marc europeu semblant i dissemblant, i això ho hem de tenir molt en compte. Estellers, en aquest sentit, també és molt pasolinià.
Podríem seguir parlant de Pasolini i d'Estellers, perquè a més Estellers, com a periodista, treballava molt amb el cinema, havia estat corresponsal a Canes també, a les províncies, i per tant hem d'entendre que tant com li agradava el cinema italià, la seva poesia moltes vegades dius, ha vist més Fellini probablement, Pasolini i d'Estellers, alguna de les seues pel·lícules segur que les havia vist.
De fet, a l'editorial Denes de València es varen publicar una antològica dels seus articles periodístics i ja se parla de quan va anar a Canes o de quan va a Venècia. És evident que en Pasolini el coneixia d'alguna manera o l'altra. No és més explícit, no perquè no haguem trobat dades, sinó perquè no les han volgut deixar. Això també és simptomàtic per alguna cosa.
Per acabar, ens agradaria fer-te destacar algun poema, però som tan conscients de que això és molt difícil.
Impossible.
Que et fem una pregunta una miqueta més oberta. Què vols destacar, si no has, que no hagis destacat ja, de Vicent Andrés Estellers, ara que celebrem el seu centenari?
El que vull destacar, que no sé si gaire gent ho dirà, perquè a vegades amb aquestes coses el que mos sembla explícit no ho explicitam, per mi Estellers és un d'aquests poetes que fa néixer poetes. I això és una cosa absoluta. Absoluta perquè jo ho he viscut amb ell. Però jo sé que gent que llegeix Nestallés queda molt impressionada. Per tant, Nestallés és obligatori de lectura, encara que sigui per més endavant d'anar a la contra, perquè és un poeta que generarà poetes. Generarà, com a mínim, sensibilitats poètiques. La meva explicitació en Nestallés és llegir-lo de pe a pa, de principi a final, perquè és una d'aquestes màquines generadores, engendradores de poesia i de poetes. I per tant, Estellers, ara, en el seu centenari, però també sempre. Sempre Estellers.
Doncs amb això ens quedem. Moltes gràcies per rebre'ns a la colònia de Sant Pere i per parlar amb nosaltres amb Coral Estellers, i fins a la propera.
Fins ben aviat, moltes gràcies i visca Estellers.
I no volem acomiadar-nos sense que la nostra companya Lluïsa Cifre ens digui un poema d'Estellers, avui del llibre Horacianes.
Molt més que un temple, bastiria amb les meues paraules, aspres i humils, una marjada com aquelles que vaig veure un dia a Mallorca. Les pedres, sàviament organitzades, amb una organització ben sòlida, contribueixen a salvar de l'erosió la terra batuda pels vents marins. M'agradaria, amb una semblant assemblea de pedres, preservar amb els meus mots un idioma, un país, una forma de vida, i que ningú no sapigués mai quin és el meu nom, com tampoc hom no sap el nom de l'autor d'una marjada.
Arriba ara el torn de Roig al calendari. La vall de Trabadell és una vall històrica del comtat formada pels municipis de Benimarfull, Benillup i Millena, on es troba el castell de Trabadell que dona lloc a la vall. Precisament a Millena se celebra demà la desena edició del Trabafest, un festival organitzat per l'associació cultural La Raboseta de Millena amb la vocació de mantenir viva la cultura als pobles menuts. La jornada comença a la 1:30 amb la tradicional calçotada i la xaranga Bon Rollo. A partir de les 4:30 comencen els concerts gratuïts amb la trocama Matanusca, Nius, Desgraciats i el punxa disco Rude Peli. També es podrà visitar durant tot el dia l'exposició de la Universitat d'Alacant Primavera Musical. Enguany, el grup més veterà que xafarà l'escenari del Travafest és la Trogama Matanuska, grup instrumental format el 2009 a Ontinyent, amb barreja de gypsy, klezmer i swing, que destaca per la seva enèrgica secció de metall. El 2019, la banda va publicar el seu tercer disc, A Pic i Pala, gravat i mesclat per Xavi Torrió, i masteritzat per l'Oli, Acut Records. Al disc col·laboraren músics de formacions com Zoo, Valcúmbia o Flora del Diluvi, que posa veu i lletra a El Mosquit. Passem a presentar-vos el que podeu trobar a Carrevolta les properes setmanes. Ara mateix podeu veure dues exposicions. Evolució gràfica, de Fàtima Carrasco, recopilació del procés d'aprenentatge en les diferents tècniques del gravat de l'artista al llarg de la seva trajectòria. Es podrà visitar al bar fins al 12 d'abril. Dead Girls, de Daniel Duart. El projecte no són imatges reals, però estan basades en assassinats de dones i pretenen arribar on no fan els mitjans de comunicació. Estarà a la sala d'exposicions fins el 12 d'abril. A partir del 16 tindrem una exposició fotogràfica de Juan Antonio Alcántara. Cada dilluns a les 7 i mitja, flamenc en femení, i cada dijous a les 8, jam session de jazz. Dissabte 6 d'abril a les 7 i mitja actuaran Ultrasueño i En Six dins del cicle Carcosa Sessions. Dimarts 9 d'abril a les 7, desitjos, desafiaments i debats en la història de la pornografia. Conversa entre Ana Valero, Mireia Vila i Isabel Cercenado sobre el llibre La llibertat de la pornografia. Dimecres 10 a les 8 xerrem amb Carla Grifo, graduada en Belles Arts i Educació Social. Forma part dels actes organitzats mensualment per Col·lectiva 27. Divendres 12 a les 8 i mitja, show de comèdia a càrrec de Brocha Gorda. Dissabte 13 a les 8 i mitja, teatre. Murder Mystery amb la companyia València Improv Playground. Divendres 19 a les 7, recital de poesia a càrrec de la colla Musos i Muses, que integren Alfons Pérez, Josepa Montagut, Juan Manuel Nadal Granell i Rosa San Diego. I dijous 25 d'abril a les 7, trobada de revistes literàries dels Països Catalans. Participen Val 15, Caldesa, Capicua i Morlanda. Modera la taula Marce Nabre i recitarà Martí Berlanga. Ara Rosa Oltra vos explicarà els tallers que oferís Carrevolta actualment.
Tenim el taller de ball, cada dimecres de 7:30 a 9, del Bureo al Sarau i del Festival Folk al Ball de Plaça. Farem vals, jota, polca, la dansa, fandango, danses del món i molt més. Tot per una aportació de 20 euros al mes. Més informació i inscripcions a festaifolk@gmail.com. Tenim també el taller de valencià, un curs de llengua, història i cultura. Serà els divendres de 10 a 11:30 del matí. El taller servirà per aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, ja que les classes es complementaran amb música, passejades i visites a exposicions. La donació serà de 15 euros al mes en tarifa general i 5 euros al mes per a sòcies. Taller impartit per Manel Pérez. Més informació al telèfon 96 392 20 88. Taller d'art per a adolescents. Els divendres de 7 a 8 de la vesprada. Il·lustració, art urbà, percussió i rap. Taller adreçat a adolescents de 12 a 18 anys i coordinat per Isabel Guirao. Més informació i inscripcions a tallerdearteisabelguirao@gmail.com. Taller d'art per a adults. Els dilluns de 7 a 8 de la vesprada. Per desenvolupar el llenguatge audiovisual i artístic propi mitjançant l'exploració de tècniques pictòriques. Taller de la mà d'Isabel Guirao. Més informació i inscripcions de nou a tallerdearteisabelguirao@gmail.com. El taller de tango serà els dimarts a les 8:30 per a principiants, els dimecres a les 9 per a intermedi i avançat i el dijous a les 9 en iniciació, tot això horari de vesprada. Aprèn com a Buenos Aires amb el mestre Luciano Blanco en les seues classes personalitzades i adaptades al nivell de cadascú. Pots reservar la teua plaça al telèfon 657-473-638 o a la web. Cada sessió dura 1 hora i mitja i també es pot acudir a classes soltes. Tallers de ioga. En tindrem 2 enguany. Els dimecres de 9:30 a 11:30, impartit per Flori. I podeu demanar més informació al telèfon 62-91-75-702. I l'altre taller de ioga dinàmic és dilluns per la vesprada de 7:45 a 8 i és dimarts i dijous a migdia a les 2:30, impartit per Quero Romero, amb una aportació mensual de 40 euros per un dia i 60 euros per 2 dies a la setmana. Troba tota la informació actualitzada dels tallers de Carrevolta al web www.carrevolta.org/tallers.
Fins ací el programa d'avui i acabem amb una bona notícia. El jutjat ha arxivat la causa contra Mònica Oltra perquè no ha trobat ni un sol indici de delicte. Bona notícia, efectivament, però matisada, perquè la guerra bruta de la dreta va aconseguir apartar a Mònica Oltra de la primera línia política, qui sap, per a sempre. Adeu i fins la propera edició del Leu de Santa Teresa.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les vistos, en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del...
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot,
senyor Belix,